Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 6 de juny del 2020. A poc a poc anem avançant cap a la nova normalitat. Aquest dilluns entrarem ja a la fase 3, l'última de la desescalada. Sembla que el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre anem pel bon camí, però no hem de baixar la guàrdia. Ja hem sentit que aquesta setmana hi ha hagut nous rebrots, una a Lleida i l'altra a Reus. Cal vigilar i estar alerta. Hem estat tancats gairebé 3 mesos i no volem ara haver de tornar a confinar-nos. Com es diu col·loquialment, a poc i amb bona lletra, perquè si ho fem així, podem anar tornant a la normalitat i la prova n'és que aquest dilluns ja van poder reobrir les escoles i que també a poc van obrint els hotels i restaurants de la nostra comarca. Avui parlarem de com ha anat la primera setmana de la reobertura de les escoles i també sobre com encara el sector turístic del Priorat els propers mesos. Per altra banda, també parlarem de que la Generalitat ha pressupostat diverses obres de millora a les carreteres de la comarca i que Agricultura ha publicat les bases dels ajuts per als pagesos pels danys causats pels temporals de finals d'octubre i el Glòria del mes de gener. Ahir, 5 de juny, va ser el Dia Internacional del Medi Ambient. Us explicarem que diverses entitats ecologistes van manifestar-se de forma virtual per reclamar més protecció per al medi natural. També ens farem ressò de la nova campanya del Parc Natural de Montsant per promoure la singularitat del seu cel nocturn i de que ja han començat les obres de rehabilitació de l'església i del claustre major de la Cartoixa d'Escaladell, que, per cert, avui reobre les seves portes. Acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica que ens farà des de la Bisbal l'Enric Massip. Comencem! Aquest dimarts van reobrir les seves portes els diversos centres educatius de Falset. La tornada a l'escola a la capital del Priorat, després de gairebé 3 mesos de confinament, va transcórrer amb total normalitat, tal com explicava la regidora d'Educació del Consistori Falsetà, Rosa Poll.
El primer dia de la reobertura ha transcorregut amb total normalitat. No hi ha hagut cap incidència que sigui remarcable i els centres, sense cap problema, han pogut aplicar els protocols establerts al seu propi pla de reobertura seguint les instruccions generals que ens ha transmès el Departament d'Educació. Per tant, la cosa totalment no normalitzada, diguéssim, perquè clar, és un retorn molt especial, però ha transcorregut amb total normalitat dintre de la excepcionalitat.
Tot i que els centres educatius no ofereixen activitat lectiva, Poi destacava que la llar d'infants realitza una activitat molt semblant a la que es feia durant el curs, mentre que l'escola i l'institut focalitzen la seva tasca en els alumnes que es troben en els cursos de final d'etapa. Així mateix, també s'ofereix un servei de guarda, especialment per als nens d'educació infantil, mentre que els de segon de batxillerat se centren a preparar les proves d'accés a la universitat.
El pla seria de treball, les activitats que s'han a cada centre. Clar, la llar d'infants té un pla molt diferenciat de lo que seria l'escola i l'institut. De fet, a la llar es treballa d'una forma molt similar a com es venia fent durant el curs escolar. El que seria l'escola, per una banda hi ha un servei de guarda per als nens d'infantil, especialment en aquelles famílies que no disposen de lo que seria conciliació laboral per atendre els seus nens i nenes, i llavors hi ha aquest servei per una banda, i per l'altra, tot i que tots els nens rebran atenció, aquest es focalitza essencialment en els nens de final d'etapa, i en el cas de l'institut, també similar a lo que seria escola. Estem parlant de cursos terminals, estem parlant d'una tutoria intensiva, és intensiva, d'una orientació a quart d'ESO, i després, segon debat, tenim encara pendent l'ESPAU. Per tant, el que s'han organitzat són unes classes de reforç, de preparació, per a que els nens puguen enfrontar-se als exàmens de selectivitat sense cap problema.
Pel que fa a l'assistència als diversos centres, la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Falset destacava que va ser força irregular. Pocs alumnes van assistir a la llar d'infants i a l'escola, mentre que els de segon de batxillerat que van a selectivitat van anar, en la seva majoria, a l'institut.
En el cas de, per exemple, la llar d'infants, per l'espai de què disposem, nosaltres, i bueno, seguint les directrius del departament, que ens parlava de 4 metres quadrats per nen, doncs podríem assumir fins a uns 20 infants. I només 7 famílies han sol·licitat aquest servei. I a l'escola, en el que és el tema, per exemple, del servei de guarda, les famílies van realitzar 10 sol·licituds, però, curiosament, el primer dia de classe, cap nen ha acudit a l'escola. En contrapartida, a l'institut fem classes de segon de batxillerat, i si aquí sí, aquí, si estem parlant d'uns 25-26 alumnes, pues 19, recordem que no tots van a selectivitat, per tant és un percentatge alt, han acudit a classe a rebre classes de forma presencial.
Tal i com marquen els protocols, les classes presencials obliguen a respectar en tot moment les mesures de seguretat establertes, com ara la higiene dels espais i també el rentat de mans, la distància social o l'ús de mascareta. Poi, que recordem també és professora a l'Institut Priorat, explicava com van viure professorat i alumnes aquesta nova situació.
Quan portem en mascareta utilitzant-la habitualment, no m'ha semblat estrany. Ells també ho tenien totalment assumit. Simplement la meva preocupació és que si la meva veu era prou clara i els arribava la informació, m'ha dit que sí, que no hi havia cap problema. Sí, vull dir, no m'ho hem trobat estranys, perquè com ja l'utilitzem diàriament, quotidianament, i tots anàvem en mascareta, tots compartíem, diguéssim, la mateixa situació, doncs la veritat no se'ns ha fet gens estrany, a uns i als altres.
Priorat Enoturisme i l'Associació d'Empresaris de l'Hostaleria de Tarragona han fet públic aquesta setmana un acord de vinculació que pretén establir sinergies i col·laboracions amb els altres agents de l'hostaleria de la demarcació. Roger Felip és el president de Priorat Enoturisme.
L'ACTE doncs, disposa de persones que dinamitzen la part gastronòmica, disposa una part de gestoria que a nivell de gestoria doncs, ens ajuda a portar més bé tota la nostra estructura interna, disposa també de persones que es dediquen a divulgar l'entitat arreu de la nostra comarca pròpia, o sigui, dins del Priorat mateix. Aleshores, ens aporta aquesta part d'estructura que nosaltres no podem disposar per recursos i per dimensió, i evidentment això ens ajuda i ens complementa després a nivell de coneixement, perquè ells, diguem-ne, ells i nosaltres interrelacionem el que és comunicació de província inclús amb altres comarques d'interior, com són la Conca, l'Alt Camp i Terra Alta, doncs que ens puguin, i Ribera, doncs que ens puguin doncs, aportar coneixement i nosaltres amb ells també.
Priorat Enoturisme és una associació que, a més d'agrupar establiments directament vinculats amb el món de l'hostaleria, també inclou cellers i molins d'oli. Per Roger Felip, aquest fet no és un obstacle per associar-se amb la EHT, ja que la vinculació de l'enoturisme i l'oleoturisme va molt lligada al món de la gastronomia.
Inicialment, com que és un gremi hostaler, doncs pensàvem que podia ser un encaix una mica difícil. Tot i així, tenim clar que l'enoturisme no deixa de ser una activitat molt relacionada amb la gastronomia i que complementa i dona peu a beure i degustar vins. I aleshores, evidentment, el teixit productiu de la nostra comarca, en referència als vins i als olis, i ara cada cop més també productes d'horta, doncs la interrelació és molt directa amb l'astronomia, amb la restauració sobretot.
La pandèmia de la Covid-19 ha obligat, com a tot arreu, a tancar tots els establiments de l'hostaleria i turístics. Amb les fases de la desescalada, a poc a poc, bars, restaurants i hotels van obrint i intentant tornar a la normalitat.
Actualment el que estem tenint és unes visites més d'àmbit local, és a dir, gent de la mateixa regió sanitària que ens ha visitat, ha estat per aquí, ha buscat una estona d'esbarjo, a la natura sobretot, s'han centrat molt en visites d'un sol dia, doncs a passar el dia i a gaudir de l'espai exterior. Això és el que hem notat, a part del consum local, per dir alguna cosa, falset, doncs que tots ja sabem element que hi ha, doncs la resta ha sigut gent que ha pujat d'excursió a passar el dia. Entenem que el pas següent serà que d'altres regions puguin fer el mateix, no? Venir aquí a la zona i fer una volteta, jornades molt puntuals, aleshores doncs, hi ha aquest moviment. D'allotjaments, doncs hi ha poqueta cosa, si no és per temes de laborals, doncs per altra cosa és més justet.
Així mateix, el president de Priorat Enoturisme espera que de cara a aquest estiu hi hagi un repunt important del turisme familiar i també de l'enoturisme.
Preveiem el fet de que ja, igual que en altres anys, però aquest any pensem que serà més intensiu, el repunt de turisme familiar, tant el juliol com l'agost, en tots els sentits, és a dir, familiar pel que és el dia a dia de la restauració, familiar pel que és el tema allotjament també, perquè creiem que les famílies també s'allotjaran al Priorat amb cases rurals o bé amb apartaments i faran estància al Priorat, amb la qual cosa doncs, també doncs, aquestes famílies passen, fan visites culturals, doncs van al lloc on tenim patrimoni cultural, després fan consum als restaurants i consumeixen natura, bàsicament. L'enoturisme, doncs, una miqueta, ja sabem que el fort de l'enoturisme ens arranca al setembre, però durant aquests 2 mesos doncs, potser canvien les coses una mica i hi ha alguna cosa més perquè també és un atractiu més, evidentment.
Tot indica que el fet que enguany no hi hagin vacances en països estrangers, el turisme nacional s'incrementarà. Felip destacava que s'haurà d'intentar regular el volum de visitants per tal que no hi hagi aglomeracions.
Tenim una experiència molt clara amb el que és a Siurana, no? Que s'ha com a centre de visita quasi obligada quan es ve al Priorat i quan la gent ho desconeix o va a visitar, doncs que han hagut una sèrie de fases que s'ha anat estructurant la recepció de visitants, no? Doncs adaptant els pàrquings, els accessos. Evidentment, si això s'extrapola al parc natural, s'extrapola a altres zones on tenim algun recurs natural que s'ha de limitar, doncs amb el temps jo crec que és bo per tots poder-lo regular. Poder-lo regular d'una manera d'accés i que aquest accés, doncs, si en algun moment inclús s'ha de pagar una entrada, aquesta entrada ja sabem tots que són entrades a certs espais naturals perquè després reverteixen en el territori. En què? Doncs amb més neteja, amb més manteniment, amb més seguretat. Per tant, això, evidentment, és un pas que si s'ha de fer en algun moment, doncs s'haurà d'una opció.
Amb tot, el president de Priorat Enoturisme anima a tothom a aprofitar i visitar el Priorat aquest estiu. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat les redaccions de 7 projectes constructius que definiran actuacions per a millorar la seguretat viària en diverses carreteres del Camp de Tarragona i que comportaran una inversió de més de 5,5 milions d'euros. Els treballs abastaran 60 quilòmetres de 9 carreteres de la Conca de Barberà, el Priorat, el Tarragonès i el Baix Camp. Aquestes actuacions s'emmarquen principalment en un programa de pavimentació de cunetes que permetrà donar un sobreample a diversos trams de carretera, amb l'objectiu d'afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció. Així mateix, els treballs, en funció dels casos, es complementen amb la millora del ferm i la renovació de les barreres de seguretat. Entre les actuacions previstes a la nostra comarca hi ha la pavimentació de cunetes, l'adequació de les barreres de seguretat i la millora del ferm en un tram de 9 quilòmetres de la C-242 a Cornudella. La redacció del projecte s'ha licitat per un valor de 82.000 euros i un termini de 5 mesos, mentre que la inversió estimada de l'obra és d'1.600.000 euros. També s'ha previst la pavimentació de cunetes a la TV3001 i a la TV3031, entre la Torre de Fontaubella, Marçà i Pradell de la Teixeta. El projecte s'ha licitat per un import de 38.000 euros i un termini de redacció de 4 mesos. Es preveu per a l'obra una inversió de 420.000 euros. Finalment, el Departament de Territori i Sostenibilitat també inclou el projecte de pavimentació de cunetes, l'adequació de les barreres de seguretat i la millora del ferm a la T-242, entre Ulldemolins i Juncosa. La redacció del projecte es licita per un import de 82.000 euros i un termini de 5 mesos, mentre que la inversió prevista per a aquesta actuació és d'1.600.000 euros. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha publicat aquesta setmana al Diari Oficial l'ordre per la qual s'aprova les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d'octubre del 2019 o pel temporal Glòria del gener d'aquest any. Així, l'objecte d'aquests ajuts, que el NARP convocarà properament, és la recuperació del potencial productiu de les parcel·les de les explotacions agràries que van patir afectacions importants i garantir-ne la seva viabilitat econòmica. Aquests ajuts s'inscriuen en el marc de les mesures urgents impulsades pel govern català per a pal·liar els danys ocasionats pel temporal Glòria i pels aiguats d'octubre en els municipis i parcel·les afectades. Més de 40 plataformes i entitats de defensa i preservació del medi i la salut d'arreu del territori català van celebrar ahir divendres, Dia Internacional del Medi Ambient, una manifestació virtual per denunciar els atacs al medi i presentar diverses propostes per sortir de la crisi ambiental, climàtica i social. Segons els signants, entre els quals hi ha la Plataforma en Defensa del Riu Siurana, GPEC, o la Plataforma en Defensa de l'Ebre, ara és el moment oportú per aplicar canvis radicals perquè la pandèmia de la Covid-19 ha mostrat al conjunt de la societat com l'acció humana afecta la natura i que la crisi planetària de salut està profundament relacionada amb la destrucció i degradació causada per les activitats humanes. Amb tot, afegeixen que, malgrat aquesta evidència, hi ha interessos il·legítims que, amagats darrere d'un discurs verd, volen tornar ràpidament al passat indesitjable. Amb la promesa d'agilitzar la recuperació econòmica, el creixement del PIB i la creació d'uns llocs de treball incerts i precaritzats, es volen eliminar les garanties ambientals i incrementar la destrucció del patrimoni natural, afirmen. Totes les entitats signants han elaborat uns clips que s'han publicat a les xarxes socials. El Parc Natural de Montsant ha iniciat una campanya de promoció del seu cel nocturn i la seva tranquil·litat. Són qualitats especialment reconegudes en aquest àmbit des del 2018, amb la declaració per part de la Generalitat d'aquesta zona de protecció acústica i lumínica, la primera de tot Catalunya amb aquest doble àmbit de protecció. L'objectiu d'aquesta campanya de divulgació és apropar a les persones visitants aquest valor afegit del parc singular i exclusiu, i per moltes persones desconegut. S'havia previst iniciar-la abans de la crisi de la Covid-19, però a mesura que es normalitzi la situació, el sector turístic, el material s'anirà distribuint. Així, s'ha dissenyat i distribuït material divulgatiu entre els establiments de restauració dels 9 municipis que envolten el parc natural, i també d'altres que han obtingut la certificació, com ara Torroja, Poboleda o Gratallops. El material de la campanya dissenyat són estovalles i sotagots. Concretament, es facilitaran 10.000 estovalles, 10.000 sotagots i s'ha editat una pantalla enrotllable informativa a disposició. Tot seguit, el temps amb Enric Massip. Les obres de rehabilitació de l'església i l'adequació del claustre major de la cartoixa de Santa Maria d'Escaladei han començat darrerament. Els treballs tenen un termini d'execució de 24 mesos i preveuen el desenrunat, la reconstrucció i l'adequació de l'església, el sagrari de la cartoixa i altres dependències annexes, com la galeria sud del claustre o les restes de les tres capelles individuals ubicades al llevant de la sacristia vella. El projecte que ara ha començat preveu recuperar la morfologia que l'església tenia al segle XVIII. Pel que fa al sagrari, es proposa la recuperació funcional de la cúpula, amb una estructura lleugera de costelles radials de fusta laminada. Al claustre major, el projecte de restauració i museïtzació recuperarà per a la visita un dels elements més importants de la cartoixa, tant des del punt de vista arquitectònic com simbòlic, ja que el claustre és l'element vertebrador de la zona de vida eremítica i que donava accés a les cel·les dels monjos. El projecte preveu un enjardinament general creant tanques arbustives al voltant de les diferents terrasses que conformen cada quadrant, reforçant visualment l'aspecte quadrangular del claustre. Amb aquestes intervencions es pretén posar en valor també les restes de la cel·la medieval. En aquest sentit, es preveu tornar a excavar les restes visibles de les diverses cel·les medievals ubicades sota la rasant de la zona sud-est del claustre. Es tracta de documentar aquestes construccions per decidir deixar-les a la vista o cobrir-les definitivament. Aquestes actuacions estan promogudes per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, que ha encarregat la seva gestió a l'Institut Català del Sol. El projecte té un pressupost de 2.407.551,84 euros, finançats pel Departament de Cultura, el programa de l'1,5% cultural del Ministeri de Foment, els fons FEDER de la Unió Europea i la Fundació La Caixa, que assumeix les obres de restauració i adequació per a la visita del claustre major amb un import de 316.674,80 euros. Per altra banda, des d'aquest dissabte 6 de juny, la cartoixa torna a ser visitable després del tancament forçós causat per la Covid-19. Amb l'objectiu d'oferir espais segurs, s'han adoptat mesures específiques de protecció, informació i senyalització, alhora que s'han adequat els espais als actuals requeriments normatius. També s'ha modificat i adaptat els horaris i protocols, tant d'atenció al públic com de neteja, per garantir la correcta atenció als visitants. Pel que fa als requisits que s'exigeix a les persones que visitin els monuments i jaciments, cal dur sempre la mascareta posada, seguir les indicacions de les persones responsables dels equipaments, respectar la distància física de 2 metres i es prioritza el pagament amb targeta de crèdit. Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per la seva variabilitat, amb una estabilitat bastant marcada i bastant important, que ha donat pluges i tempestes pràcticament a tota la nostra comarca, algunes de bastanta intensitat. El cap de setmana que tenim, doncs avui dissabte encara tindrem tranquil·litat, la situació serà doncs, temperatures una mica més baixes que les d'ahir, però doncs amb tendència a pujar, i per demà diumenge en principi tindrem un dia agradable al matí, però cap a última hora, altre cop, la inestabilitat tornarà aquí a les nostres comarques, provocant un altre cop un règim de tempestes, de xàfecs, distribuïts de forma i intensitat irregular, que faran baixar altre cop les temperatures i donar una sensació primaveral en lloc de pràcticament a les portes de l'estiu. En definitiva, inestabilitat altre cop demà diumenge, amb precipitacions, com hem dit, per tota la nostra comarca, i el dilluns baixada les temperatures amb tornada de l'estabilitat. En quant a efemèrides, hem d'esperar aquest dia com avui, però de l'any 1910, intenses pluges junt amb el desgel provocaven un creixement espectacular de l'Ebre, provocant inundacions i molts mals a les seves riberes.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'Hora del Vermut. Que vagi bé!